informació, perquè anem tard, com sempre. Us presento en Daniel Ayer, la meva segona, que és la filologia catalana per la Fundació de Girona, de l'equip de la literatura medieval i que és més esperida de la dona, que fem un tutorial sobre Bernat Tarragoratí, la biografia i l'obra de Bernat Hug, i avui ens parlarà de l'escola que hi ha per a l'obra de Bernat Hug.
Bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. La meva comunicació té una introducció que per qüestions temporals no faré, i em diran directe al que interessa, que és analitzar aquest episodi de la invasió de l'Empordà en concret, i això ho podem circumscriure amb els capítols 143 i 145 de Bernat Esclot. Més o menys seria des de una cavalcada que fa el comte d'Empúries al capítol 53 fins a la coronació del rei Carles, del Rus, en el castell de Llers en el capítol 155. I en el cas de Montaner, això se circumscriu bastant més, des del 119 fins al 126, que en aquest cas sí que és molt concret, des de que el rei francès arriba al Rosselló i organitza el seu exèrcit, fins que Pere el Gran marxa de Castelló. Llavors, des d'un punt de vista general, en aquests capítols veiem com Desclot és molt més minuciós en les descripcions, i això fa que sigui un relat bastant més extens. Hi ha més capítols, aquests capítols són més llargs, però no passen Montaner, i el detallisme, per exemple, es pot veure en la quantitat de personatges diferents que hi apareixen. Desclot també sembla que va viure en primera persona els fets que narra, potser no in situ, directament, però sí d'una manera molt propera, i va tenir contacte amb personatges que hi van intervenir. Per exemple, és molt simptomàtic en el capítol 154, que comença Deixa-m'ho compte. Sembla que aquest capítol el construeix tot a partir del testimoni que li va donar aquest compte, possiblement el compte d'Empúries, i aquest comte d'Empúries és un personatge que pren molta importància en aquests capítols, en el cas de Montaner. Des de les escaramusses que protagonitza en el capítol 53, les sospites de traïció, la demanda d'explicacions que li fa el rei de Figueres, l'ajuda que li presta a fugir de Castelló, i finalment aquesta fugida, aquesta ajuda, corrobora la seva fidelitat i sobre la qual el cronista hi dedica una especial atenció. Ja va observar el professor Chivolani en diversos articles i en algun llibre. Llavors, Desclot és un gran narrador de la història, ho fa d'una manera que el que explica sigui veritat i no hi hagi cap dubte, que sigui comprovable, d'aquí la font aquesta del conte, i que el seu relat sembli molt més proper a la realitat històrica el que va passar, domina les informacions. I alhora és capaç, més a més, no només d'explicar històries, sinó de donar transcendència al relat, donar-li gravetat a la situació, i això es fa molt palès en allò que escriu i com ho sap transmetre. De tota manera, cal no perdre la perspectiva que ell és un escriptor al servei d'una causa i que, malgrat l'aparença, darrere hi ha una afiliació ideològica conscient i concreta. Per contra, Montaner és molt més sintètic, és molt més directe, amb ganes d'explicar-ho tot d'una manera molt més ràpida i passar a un altre tema. Amb 7 capítols d'una extensió menor que el pas d'Esclot, és capaç d'explicar tota la invasió, enllestir-la i passar el setge de Girona i les batalles navals. I en aquests 7 capítols encara té temps per afegir-hi elements que són molt propis de Montaner, com el conegut episodi de la Mercadera, aquella dona que ell diu que jo conegui. També fa una descripció de la seva vida natal al capítol 123, un elogi en el capítol 125, un seguit d'elements que encara fan més curt l'episodi. La resta del relat, a part d'aquests episodis, la resta del relat de la invasió és més distant que en Desclot. No sembla que el visqui des de dins i que el construeixi a partir de diferents fonts i diferents records. Per altra banda, la seva explicació és molt positiva i optimista, en cap moment té una derrota, i la mostra d'això és que no parla en cap moment no parla cap moment de la possible creació del Comte de Núries. No la concep, ni tampoc és capaç d'explicar clarament qui fou l'encarregat de guiar l'exèrcit francès a través dels passos de l'Orne. Així podem dir que mentre Desclot construeix el seu relat a partir de fonts i testimonis, Montaner es posa a ell mateix i els seus records com a font del que explica. Fiable, segons ell mateix, perquè coneix els episodis que relata. Per bé que tot se supedita a la seva visió de la realitat, aquella que ell ens vol destacar, les seves veres veritats, la grandesa de la monarquia aragonesa i les seves veres vivències. Si anem a l'avançada de la invasió, abans d'aquesta invasió pròpiament dita, o sigui, el pas de l'exèrcit francès per les Alberes, hi ha uns episodis prou interessants amb un punt de convergència entre els dos autors. El primer és l'establiment de l'exèrcit francès al Rosselló, en Montaner es veu molt del capítol 119, Desclot també en parla en un capítol anterior als que es tracten aquí, el 137. Amb dos coincideixen una xifra aproximada de 18.000 cavallers i 100.000 infants en el cas de Desclot, però Montaner diu innombrable, és que és el mateix que el que deia Desclot. Aquestes xifres són bastant exagerades i el que pretenen és donar prestigi a la tasca defensora de Pere el Gran. L'exèrcit enemic sí que era gran i temible, però costa de creure que arribés a les xifres que proposen els comunistes, tal com expressa Cingolani, que en la realitat devia arribar sobre els 18.000 efectius en total. La situació a l'Empordà era dramàtica, amb unes possibilitats de victòria limitades i que en cap cas passaven per l'enfrontament directe, ja que hagués estat pràcticament un suïcidi per l'os del rei. Calia una estratègia que fos capaç de vèncer la guerra i aquesta estratègia passava per contenir els francesos enllà de les Alberes, a través de reforçar els passos que eren més altes per un exèrcit pesat i mentre s'intentaven aplicar diferents correries, una guerra de guerrilles, de maleta, contra la guerra. Una acció com aquesta, una correria, és la que inicia el fragment de la invasió en Desclot, que és Covid, que és el que protagonitza el comte de Núries i el seu germà, que intercepten un comboi de subministres del mar cap a l'interior del Rosselló, i aquí es veu com Desclot no és prou objectiu quan diu que aquest comboi estava format per 160 cavallers i 2.000 homes i que el comte de Núries, amb 7 cavallers, en va tenir prou per dispersar-lo i prendre part de les vigilantes. Montaner no explica aquest passatge, però sí que explicita que hi ha cavalcades contra els francesos, com podeu veure en el text aquest aquí, quan diu tota l'os del rei de França estic atendada de Perpinyàs Valor, sí que tots dies aquells de l'os del rei d'Aragó els corrien entre les tendes i els mataven i els prenien molta de gent i els feien gran d'animatge. O sigui, la tàctica era controlar els francesos que no entressin cap a l'Empordà i mentrestant anar-los fustigant. Aquestes escaramusses i l'evidència que els passos de muntanya estaven bloquejats va causar la primera gran desmotivació a les tropes franceses. En Desclot, aquesta desmotivació es veu reflectida amb un missatger francès que arriba a la tenda del rei Pere i aquest li comunica que no deixarà la terra que, cito textualment, mon llinatge l'ha conquès amb l'espasa, perquè sàpiga en cuit qui la borrà costar arribar. I tot seguit molts cavallers francesos decideixen deixar l'os i tornar-se'n cap a les seves possessions, conscients que l'aventura s'ha acabat i que difícilment passaran d'allà on són. I aquest fragment s'acaba amb un diàleg entre el cardenal i el rei de França, on el primer li recrimina la falta d'acció i rep com a resposta una dura rèplica del rei Felip, que és el text que diu en el número 2, que diu, si era cardenal, lleu és de dir a vos que passem l'ocull de penissats i vos castigats en vostra tenda de gran aire, mas nos serem més de guerra que vos. Si de cardenal, lleu és de dir a vos que passem el coll de penissars i vos castigats en vostra tenda a gran aire, mas no sabem més de guerra que vos no fets i sabem quina gent arribarà, ni quin treball és passar el coll de penissars. Perquè no es pot fer així lleu sota vos d'ics, però si vos que tenits lloc de la custòria de Déu i avets amb vos 6.000 cavallers, heu més tenir la davantera i que us matats primer Jo i tota la gent ho seguirem i tant dient. Si tots hi sabíem morir, era altrament un esforç. Per contra, Montaner mostra primer la desmotivació francesa i sobretot l'esperança aragonesa posterior a la negativa de Castella d'ajudar-los al capítol 120 i sobretot amb la incapacitat de gestionar l'entrada de les tropes franceses a través de Panissars. El capítol següent, en una discussió amb francès, estrany, Felip Lardit i el seu primogènit vol mostrar el nerviosisme d'aquestes files franceses. I com el rei de França, qui era molt clar, veia la seva gent així venir desbaratat, i en tal manera no manada, i ajudar-me els podia dir, adeus, què serà això? Jo som rei. I llavors, Montseny en Felip, girar-se sobre Frare Carles, i dir, veu, frare, és regardès, la gent del vostre realme, com honorablement ho rebut. I en Carles res no respost, tant era dolent. Mas el rei de França i el pare, qui ho ha entès tot, amb gran felonia respost. Oh, deixeix-vos, sí, de Felip, que hi fot tan xosa d'on il se reprendran. Ah, sí, de sí, de disbuixant en Felip. Ja plantus la vostra honra i deshonor i el vostre dan, que no fan lo papa ni els cardenals, que aquest bé vos han percaçat. I nostre frare han fet rei al vent, i ells estan en lloc de port i solar, i donen poc el perill ni el damnatge que vos està per allà. I el rei de França callat, que ben coneixia que li deia veritat, més tard era de poc. En aquesta discussió veiem com l'infant Felip recrimina la invasió del seu germà, tot i que en el fons aquí ho vol fer és amb el pare, que executa les ordres del papà mentre ells estan tranquils i sense mal de caps. No és la primera ocasió que Felip es queixa, unes línies més amunt d'aquest capítol ja ho expressava, cosa que li dona un cert aire d'estadista, de sentit comú, en contra del seu pare i sobretot en contra del seu germà, Carles, que Montaner anomena despectivament en tot aquest passatge, rei del xapó, perquè Colona no importa ni importarà, menys Colona aragonesa. Cal no oblidar que dos fills eren, eren fills d'Isabel d'Aragó, filla del rei Jaume, per tant, eren cosins de Carles Gran, i aquí el fet familiar és un a favor de l'infant Felip. Montaner juga amb astúcia, plasmar el pretendent i donar prestigi al que temps a venir seria el seu rei de França i que en el moment de redactar la seva crònica ja era mort. Passem a la travessa de l'Albera. L'episodi aquest de la travessa de l'Albera està inclòs en el capítol 146 en Descot i 122 en Montaner. En aquest punt és interessant constatar que, segons els cronistes, la tàctica de Pere el Gran, ja ho hem dit, consistia en frenar l'exèrcit francès en els passos i aplicar-los diverses escaramusses. Aquest era l'objectiu, almenys fins a enllestir la sega, comptem que era a principi de juny, el que estava passant, la invasió, enllestir la sega, i poder tenir diverses places fortes ben proveïdes que poguessin fer front a l'enemic. Ara bé, d'acord amb Pere Ponsic, un historiador barcelonès sobre els passos de l'Empordà, els passos de l'Empordà i el Rosselló, Panissars i Portús i Banyuls no eren els únics passos que es feien servir a l'època per connectar les dues comarques, sinó que hi havia altres colls, com la Massana, o també un coll més petit, proper de la Massana, que és el Coll del Pal, que disten molt poc entre si, i que eren bastant més transitats del que ens podem imaginar ara. Aquests passos tenien molta més alçada, i en el cas de la Massana comptava amb un avantatge tàctic, que és el control visual del mar. Des de la Massana es pot veure el mar, pràcticament des d'Argelers fins al Cap de Creus. El paper dels vaixells francesos, no cal dir que era crucial en tota la campanya. També és important remarcar que aquests passos podien estalviar ben bé un dia de viatge entre Elna i Castelló. Per tant, eren uns passos bastant utilitzats. Descot mateix parla d'aquests passos dient que a gent poguessin entrar per raó de les malès i l'estatura i de la llegesa de la carrera que són en aquell pas. És a dir, són passos més complicats per un exèrcit. Sembla que l'entrada es va produir a la nit entre el 8 i el 9 de juny. El que expliquen però els cronistes és que aquest pas era desconegut pels francesos, i foren uns informadors els que van explicar la situació. Desclot que vol ser més objectiu, no té inconvenient en afirmar que l'informador fou l'abat de Sant Pere de Rodes, d'un tal Guillem de Pau, vassall del rei de Mallorca. El paper dels abats de l'empordanès en aquest conflicte fou la submissió total al papà, ja que es tractava d'una croada i ells devien obediència. D'aquí que l'informador pogués ser aquest abat. El pas estava vigilat per una vuitantena d'homes del comte d'Empúries que van ser desbandats i així el camí de Peralada quedava lliure per als francesos. Un cop forçat el pas, amb un exèrcit davant de Peralada, era el moment de moure els vaixells i desembarcar els dos. Montaner, per contra, no concep que siguin uns catalans els que puguin informar del pas als francesos i, segons ell, foren uns monjos francesos de la religió de Tolosa que vivien en un monestir prop dels Arenys de la Marina, sufragània de la Borràsia. I aquests mateixos monjos li diuen al rei francès: som naturals de vostra terra i naturals vostres. També indica que el pas està poc vigilat, només una cinquantena d'homes, i que seria fàcil forçar. El resultat ve ser el mateix que el d'Escot, amb unes petites diferències. Sembla que el rei francès entri directament, si no en el mateix moment o poc després, per aquests passos, i, sinó per aquests passos pel Coll de Banyols, que és una miqueta més baix, i d'aquí s'instal·len davant del monestir de Sant Quirze de Colera, sense atacar-lo, cosa que reforça la idea que els abats alacordanesos li obrien les portes i que el muntament d'aquesta ocasió no s'ha dissimulat. Sembla com si després, des del 10 de juny, una companyia de francesos ja fos en aquest monestir i des d'aquest punt el rei francès va esperar el gruix del seu exèrcit i que la flota prengués roses per tenir subministres adients i continuar la campanya cap al port. L'avantguarda s'assemblava tot seguit davant de Peralada, els Aspres, com diuen els cronistes, que seria la zona est de la vila. Desclot no diu res a l'entrada del rei Felip i sembla que l'única vegada que ho diu és al final d'aquest fragment que jo he escollit, que és quan arriba Llers i corona el seu fill. Passem a l'últim article, que és Guerra de l'Empordà. Un cop els francesos van forçar els passos de les Alberes, la guerra va prendre un nou caire. Es tractava d'una invasió i tota la zona nord de l'Empordà es devenia un lloc molt perillós. Els francesos, com ja hem vist, es van establir a les portes de la Peralada, van ocupar roses des del mar, cosa que significava que havien establert un cap de pont que els permetia maniobrar amb facilitat, rebre subministraments, un element molt important a l'hora de desplaçar el seu exèrcit, i el primer que va fer el rei Pere fou abandonar Panissars. Deixava la ruta d'entrada lliure, però de fet ja no tenia cap importància, i el millor que podia fer el rei era abandonar aquella posició perquè podia quedar encerclat i els escuts polítics haguessin estat molt pitjors. Busca una posició més segura, aquest lloc li ofereix Figueres, que era una vila reial. De tota manera, no s'hi està massa i de seguida abandona aquest punt per passar per a l'Ara. Llavors, mentre estan aquests dos llocs, el que fa és definir una nova estratègia que consisteix en defensar cada castell per tal que els francesos es trobin contratemps continus i que l'avenç cap al sud sigui molt més complicat. L'enfrontament directe continua sense estar sobre la taula perquè té molt poques possibilitats d'ells. Mentre que Montaner escriu aquest episodi en només quatre capítols, Desclot necessita nom i sobretot els dedica a l'afer del comte d'Empúries i la seva fidelitat. Que els francesos haguessin entrat a l'Empordà per un pas que en teoria estava vigilat per homes del comte o homes de Castelló havia posat en dubte la lleialtat d'aquest i de la vila mateixa. Així, segons explica Desclot, el comte es va cap a Figueres, on va arribar i després d'escoltar aquestes acusacions, cito textualment, venguera-li tots els ulls en aigua i quasi plorant de pietat. Amb les seves explicacions i un renovat jurament de fidelitat va convèncer el rei per bé que fóra conscients que de Castelló sí que no se'n volien refinar. Curiosament, el Montaner no apareix en cap moment la possible traïció del comte d'Empúries, ni l'esment. Sí que tracta de la situació de Castelló d'Empúries i dels seus habitants, però en cap moment no. L'afer aquest de la traïció del comte d'Empúries sembla que es clogui d'una manera final en el capítol 142 de Desclot, quan ell mateix és qui alerta de la possible traïció que que volen dur a terme la gent de Castelló d'Empúries, que tenim aquí copiada, en el text número 4, i que diu, quan el comte ha cantès a les novelles la traïció de la vila del rei, no s'ho té per por, equitosament pensa en el rei d'Aragó de trobar el que es volgués acordar erigir-li les novelles que aquell home li havia dites. El rei està torbat en si mateix i ja no es vol despullar. El dubte encara plana, però fins que el comte marxa a més i l'Antona Castelló, els pilotants traïdors, a l'Antona Castelló, els pilotants traïdors, mentre els insulten. Tornar-vos amb el punt i amb mala aventura que Déu vos do a fur de vilans pares traïdors que sons. Són paraules del comte contra els seus súbdits, els seus súbdits més grans. Com ja hem vist, de Figueres, el rei es va traslladar per a l'Ada, el 13 de juny, sembla, per a l'Ada i la vila del Recolentí, per estar molt més proper al camp de batalla i llavors estar més segur que no pas a Castelló o a Figueres, que sembla que Figueres no s'ho veu, però el defensar. Castelló era una vila on la vila en si i el comte, la lleialtat continuava en suspens, a la informació en diferents passatges. Hem de recordar que en les guerres feudals, entre el comte d'Empúries i el vescomte de Recolentí, el vescomte de Recolentí també sempre havia estat el gran aliat a la zona del casal de Barcelona, per tant, per a l'Ada li donava un plus de seguretat. És a Peralada on el rei dissenya aquesta nova estratègia de fortificar cada castell i de fer petites escaramusses contra els francesos i des de Peralada comencen aquestes escaramusses. Segons Montaner, una d'aquestes escaramusses és protagonitzada per l'infant Alfons fins que el comte de Pallars el fa reaccionar i torna en cap a la vila per estar desprotegits dels soldats. I és el text que tenim aquí, el número 5, que diu que així el veití així com l'alba se faria, el senyor infant, amb la cavalleria que li havia d'oconada, així de parlar. Es farien l'host en un cantó, així com George se feia. I a l'host feien guaita tota la nit 1000 cavalls armats, i anaven guardant la dita host. I tant tost com anaven ferit, veieres tendes en derrotar, i homes de peu, ben bé 2000, que eren així, senyor. I gens matar, i cofres tancar, i emetre foc amb portes. La tàctica funciona. En Desclot també hi ha un petit episodi protagonitzat per l'infant Alfons, el capítol 149, quan se li encomana la defensa de Peralada, juntament amb el comte de Pallars, amb el que és una mostra de reconeixement cap als defensors de la vila, ja que és una manera de donar-los importància, deixar-hi l'infant. És el text aquest que tenim amb el número 6. Masanans que si isqués, dix als rixomes, que retornaria la Peralada que us no volia ni els preia que hi ha dudars, que deixar-los-hi en el fos, son fill major, que no mangués aquí a menys, el lluit i xeren que no calia, mas el rei no se'n vol deixar per ells i deixar-los en el fos. Emanar el comte de Pallars, que ells fos sobretot te guardàs, sóc el millor naixeria de fer i bus profitós en vos. Un capítol més endavant, però la vila és abandonada i l'infant i el comte de Pallars es traslladen a Castelló, el dia 15, davant de la possibilitat que siguin capturats pels francesos. I aquí comença potser l'episodi més dramàtic i controvertit d'aquests capítols que es tracta, la crema de Pallars. Abans, però, Montaner, i aquí farem una petita pausa, dedica un capítol a la Mercadera, la guerrera de Peralada, un episodi que el cronista ha relat a partir de dues fonts. La primera és ell mateix, quan diu que jo coneixia la Mercadera. L'altra, segons ens diu en el mateix capítol, és que era una història que el rei i l'infant li ofereguen contar moltes vegades. Sembla la mateixa Mercadera, que va rebre un bon bufí amb les armes i el rescat del cavaller francès que ell mateix havia capturat a l'home de Peralada. És un capítol que recorda el 143 de Desclot, aquell que protagonitzava el comte d'Empúries contra els francesos, abans de la invasió. De retorn a la crema de Peralada, és segut que mentre Desclot explica que és una tàctica de terra cremada, perquè no hi ha catiures ni armes per defensar-la, i amb el dramatisme que sap donar-li quan és el mateix vescomte del mal de Recolentí qui ordena la crema, Montaner deixa clar que la vila està ben disposada per resistir al setge i que són els almogàvers que davant de la possibilitat de tenir part del botí mentre són dins les muralles fan que cremen la vila directament per poder continuar la les seves vegades. Avançarem una miqueta, anirem al següent passatge. Després de la crema, Montaner fa una elogi de la vila i ens diu això del text 7, diu «E fo gran tala que la pus antiga vila era pelada, que han de cuiscar les marines, en volant la conqués no fo de sarraïnes». Ens és veritat que el monestir de Sant Quir feu que les marines i el dotar qui en parlada, qui en altres terres de parlades, era el comtat de Montaner. Aquí Montaner fa referència a una llegenda que és prou coneguda en tota la zona, que Carlemany va conquerir, va alliberar Peralada. Aquesta llegenda es coneix a través d'un document de Sant Quirze de Colera, que és una falsificació del segle XIII, el document està datat al 1874, però és una falsificació. En aquest document s'explica com l'exèrcit de Carlemany va alliberar Peralada i els capitans d'aquest exèrcit, Libets i Asciani, foren els fundadors i els primers abans de Sant Quirze de Colera. I aquest monestir va rebre grans donacions de l'emperador. Montaner s'aprofita d'aquesta llegenda local per construir el prefaci de l'elogi que tot seguit dedica a la seva vila natal, a la qual fins i tot els francesos corren després que sigui cabal. I és aquest moment que ell ho va perdre tot, que ho diuen aquí en el text 8, però una mica ràpid no el llegirem, ja no pensem una mica, i així em farem una mica més de via. Llavors, després de la crema de Peralada, l'acció es trasllada a Castelló. Evidentment, la gent de Castelló devia veure que s'ha cremat Peralada, devia conèixer els saquets d'Elna, que també està explicant amb els dos comunistes, i que estaven envoltats pels tipus franceses. O sigui, estarien bastant espantats, i a més comptaven amb el rei dins de les seves muralles, amb la cosa un valor afegit. Els dubtes, com hem vist que hi podia haver molt d'autoris, queden dissipats en aquest capítol i a més això es reforça amb un document que va trobar el Ferran Ximolani de la Cancellera Reial, amb el qual hi ha diferents beneficis amb el compte d'autoris, amb la qual cosa sembla clar que no va participar en la tradició, si hi podia haver dubtes, però participar-hi no. Castelló deixa de ser una plaça segura pel rei, tant el que passa dins com a fora, i aquí sí que els dos cronistes coincideixen que qui són els problemes són els homes de dins la vila, com es podria veure en el text nou, tampoc el llegim una mica més ràpid, però veureu després les actes. El comte és molt beligerant envers els seus homes i evidentment el rei acaba marxant de Castelló i tal com han passat les portes, els ciutadans de Castelló ja posen banderes franceses i criden de França i Montjó. Montaner no descriu la caiguda de Castelló com una traïció, no un concepte, tampoc, sinó com una conseqüència de la crema de Peralada, ja que les dues viles juntes es poden mantenir, però una sola sembla que estratègicament no és possible i el rei dona llicència amb els habitants de Castelló perquè es rendeixin. Hi ha unes negociacions, que mereixerien aquí en el tema 10, en el punt 10 de la lectura, i també, o sigui, de cas ho deixarem com fer més feixut el text, ho deixarem per les actes. I ja per acabar, a partir d'aquí, l'acció s'allumina de l'Empordà, Montaner en el capítol segon ja parla de la defensa de Lleida, de la situació marítima, de les escaramusses que des de la muntanya protagonitzen, entre d'altres, el comte d'Empúria, per ser el comte d'Empúria, és perquè traïdor no devia ser. I per contra, d'Esclot, sí que fa una miqueta més d'explica més cosetes, ens explica com el rei fuig de l'Empordà, camí de Girona, s'està primer a Pontós, ens va explicant com cauen diferents castells, com cau Torroella de Montgrí, que era un molí del rei i no decideix ser monari, i va directament a Girona on organitza les defenses de la ciutat. Ja per acabar, els darrers capítols que vull comentar de Desclot explica l'entrada de Felip Bardit i el seu seguici per Panissà, sembla que sigui per aquí, no per Banyols i Sant Quirze de Colera. I un dels primers actes que fa el rei francès, juntament amb el cardenal, és coronar el seu fill Carles de Valois com a rei d'Aragó al castell. Castell de Llers, després d'haver comprès el 24 de juny. Aquest episodi és interessant perquè és aquell que us deia al principi, que comença dir-ho compte, amb el testimoniatge del comte, testimoniatge que d'altra banda posa de relleu el fet que Desclot es va fer servir de protagonistes, de testimonis directes per construir el seu relat i donar-li aquella veracitat que Montaner busca posar en seny com a testimoni. Perquè si Montaner ho ha viscut i Déu li ha ordenat que ho escrigui, és impossible que ho escrigui si no sigui veritat. I en el fons, amb dos cronistes construeixen els seus relats per justificar el que va passar al curs de la història. Volen ser objectius, però que acaben sent profundament subjectius i partidistes, com s'ha dit molt sovint, la història l'escriuen els guanyadors, i ells van tenir la sort de poder-la escriure des d'aquest bando, sense que ningú el rebatés, i potser sense comptar amb la capacitat crítica dels lectors posteriors.
Doncs sense més retard, seguirem escoltant en Daniel Genís. Passem d'Espanya a Castelló d'Empúries. Daniel Genís, que també és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Ara mateix doctoral dirigida per en Xavier Herrera de Jordi García sobre la funció de l'escola en castellà. Avui ens parlarà d'una traducció de Montaner en castellà. Sense més endavant.
Bon dia. Quan en Xavier Herrera em va convidar a participar en aquest congrés, i aprofito per donar-li les gràcies a ell i a l'Anxel Dormí també, i em va demanar si em semblava bé de parlar d'una crònica, d'una traducció de la crònica de Ramon Montaner, una crònica castellana del segle XVI, primer de tot vaig pensar que s'havia equivocat. Em va semblar que Herrera, en realitat, el que referia era la expedició de los catalanes y aragoneses contra turcos i griegos, el popular llibre de Francesc de Montcada, de 1620, un llibre que està basat precisament en la crònica de Ramon Montaner. Durant que jo havia realitzat la meva tesi doctoral de la traducció castellana de la crònica de Bernat Desclot, feta per Rafael Sant-Pere l'any 1616, durant el mateix període històric del llibre de Montcada, i per tant sota els mateixos condicionants històrics, els greuges de la corona castellana, l'oposició a la política uniformadora d'Olivares, l'enfrontament entre la historiografia aragonesa i la castellana, em va semblar que seria el més lògic. Però no, efectivament, en Xavier es referia a una traducció feta per Octavio Miguel Monterde de la crònica de Ramon Montaner a finals del segle XVI. Si he de ser-vos franc, ben poc m'havia aturat a pensar en aquella traducció fins ara. Inexcusable, no sé. Però no he estat l'únic que ha viscut en aquesta feliç inòpia. De fet, la meva ignorància ha estat tristament compartida per una majoria molt generalitzada d'historiadors de la nostra antiga literatura. I m'atreveixo a dir per relacionar amb l'estat en què encara avui es troben tota una sèrie de llibres de l'edat moderna. Si el fet de ser un llibre d'aquesta maleïda etapa i sumem el fet que era una traducció al castellà i que era dut a terme per un autor que tan sols era català, podem entendre, malgrat que no justificar, que la traducció de Montaner hagi restat fins a dia d'avui vergonyosament ignorada per la nostra història literària. És per això que ben poca cosa sabem tant del traductor com de la traducció en si. En els propers minuts provaré de donar-ne algunes succintes i, per tant, incompletes notícies. Comencem pel traductor. Les notícies que en tenim acostumen a ser comentaris espigolats, ara un aquí, ara un altre allà, que el posen en relació a segles reformistes nascuts a l'Aragó a la segona meitat del segle XVI. Crec que únicament un article de Michel Boglin, titulat Aspectos de la Reforma en Aragón a finales del reinado del emperador, el professor del rector Miguel Monterde, aborda de manera monotemàtica la figura del nostre home, i encara des d'una vessant que ben poc té a veure amb la traducció que ens interessa avui aquí. Tot i això, el primer que cal constatar és que la traducció de Monterde no participa dels mateixos estímuls que van portar a traduir la crònica de Bernat Desclot uns decennis més tard. I ni tan sols els que van propiciar l'aparició de les altres cròniques impreses aquest mateix segle. Així doncs, què va motivar aquesta traducció? Miguel Monterde neix entre 1505 i 1510 a l'Aragó. Poc després, l'any 1517, Martí Luter publicava les seves conegudes 95 tesis, on atacava la pràctica creixent de l'Església Catòlica de dispensar indulgències i que van propiciar a Alemanya la Reforma Protestant. Monterrey estudiaria teologia a la Universitat d'Alcalá de Henares, uns anys més tard, d'aquest fet, entre 1525 i 1527. Alcalá fou un conegut focus d'erasmisme, precisament aquella mateixa època. Durant aquests anys de formació, sabem que Monterrey va tenir com a professor d'art i filosofia Juan Gil, conegut com a Doctor Egido, propagador dels principis de la Reforma des del seu magisteri i condemnat per heretge l'any 1552. El nostre protagonista no degué ser impermeable als influxos renovadors. De fet, en els viatges dels anys posteriors, tant per Espanya com a Alemanya i Flandes, seguit l'emperador Carles V, segurament va entrar en contacte amb opinions reformistes. De fet, aquests anys Monterrey participa al segon col·loqui de Ratisbona i prova de concordar les opinions dels catòlics i dels protestants, entrant en contacte amb cardenals oberts al diàleg. Pel que sabem, en el viatge a Ratisbona, va parlar favorablement de la reforma, atacant el celibat, l'obediència al papa o la comunió, motius pels quals va ser denunciat a la seva tornada a Espanya per un dels seus companys de viatge. Ara bé, el cas es va arxivar, però no pas oblidar. Uns anys més tard, el 1550, dedicant-se a Monterrey a fer de racioner de la Seu de Saragossa i també rector de la petita localitat saragossana de Villanueva de la Huerva, es comença a perseguir els protestants a Espanya. I després de la descoberta de cercles erasmistes a Sevilla i a Valladolid l'any 1555, s'encén l'alarma a Castella i a l'Aragó i la Inquisició decideix reobrir el cas de Monterrey. Es recullen testimonis i es certifica la visió crítica de Monterrey amb alguns hàbits catòlics, motiu pel qual és condemnat a reclusió al monestir de Sant Francesc a Saragossa durant 10 anys. En realitat només hi estarà la meitat de temps, de 1560 a 1565, quan se'l deixa tornar a la seva rectoria de Villanueva de la Huerva per motius de salut. Seria durant aquests anys d'ostracisme a Saragossa que s'hauria entretingut amb la traducció de la crònica de Montaner, o potser ho hauria fet els darrers anys de la seva vida tranquil·lament instal·lat a la seva rectoria on va morir l'any 1571. Impossible de dir el cert, no tenim cap testimoni que ens ho pugui certificar. Únicament la notícia de la primera pàgina de la traducció, obra d'una mà diferent a la de Montaner, ha portat la data de 1593, un cop ja havia traspassat el nostre protagonista. Passem ara a parlar de la traducció. Resulta sorprenent la manca de notícies que en tenim. En realitat, poca cosa més que la informació que figura en la fitxa de la Biblioteca de l'Escorial, on es conserva l'original de Monterrey. De fet, per a la realització d'aquesta meva mínima aproximació d'avui, la Universitat de Girona va haver de fer l'esforç d'encomanar una còpia digital del manuscrit a la pròpia Biblioteca Escorialenca, ja que cap de les universitats catalanes se'n tenia cap còpia. Una altra mostra esgarrifosa del desinterès tradicional que hem tingut per aquest text de casa nostra. Monterrey, no obstant això, sí que sabem que tenia un cert interès per la nostra història en particular i per la història de la Corona d'Aragó en general. Ara bé, què el va moure a emprendre aquesta feixuga tasca de traduir la crònica de Ramon Muntaner? Va ser únicament d'interès personal o hi va haver algun tipus de motivació política o atenent als seus interessos potser espiritual? Com hem d'interpretar el fet que un dels posseïdors de la traducció fos ni més ni menys que el propi comte Duc d'Olivares? Moltes preguntes i molt poques respostes. Però passem a comentar el que sabem del cert d'aquesta traducció. La traducció de Miguel Monterrey figura en el manuscrit marcat amb la signatura J325 de la Biblioteca de l'Escorial, com deia. Es tracta de 195 folis de paper escrits a llapis a plana sencera. Les mides de la plana són de 238x185 mil·límetres, el volum està enquadrat en pergamí i en allò s'hi llegeix Història de Monterrey. Tal com queda clar només llegint la primera pàgina, es tracta d'una traducció de l'edició de la crònica de Felip May, feta a València l'any 1558. Ara bé, malgrat que la traducció és literal, en una anàlisi superficial s'aprecien algunes petites diferències. La primera, la manca d'algunes de les parts primerenques introductòries de l'edició catalana. La segona, la falta de la versió castellana del famós sermó occitanitzat del capítol 272. Ara bé, no són certes les notícies d'algunes fonts que apunten que la traducció de Monterrey arribava només fins al capítol 112. La traducció, sobre aquestes petites llacunes, que li hauré d'explicar tot seguit, és completa. Arribant fins al capítol 298 de la crònica catalana, és a dir, qualsevol aproximació que hi pugui fer ara i aquí serà necessàriament incompleta i hipotètica, i no només a causa de les limitacions de temps i les meves pròpies. La traducció textual de la crònica medieval de Montaner mateixa no compta encara a dia d'avui amb una veritable acció crítica, doncs hagin filiat tots els testimonis, amb una desena de manuscrits, tenim. I això fa que certes aproximacions en la tradició textual siguin una miqueta temerades. En qualsevol cas, amb un imposat en l'edició de Felip May de l'any 58, de 1558, i l'altre en l'edició canònica de Ferran Sol de Vila, que està revisada recentment per l'Institut d'Estudis Catalans, que he usat per corregir alguna lliçó dubtosa clarament errònia, provaré de dir alguna cosa que pugui ser d'interès sobre la traducció, recolzant-ho en el propi text. Per fer-ho, he decidit realitzar el que s'anomena una sèrie de cales. És a dir, de la impossibilitat de transcriure el sencer i comparar-lo amb el seu original, la feina que deixo per qual. He escollit una sèrie de fragments i els he comparat amb l'edició de l'any. A les diapositives, vostès veuran l'original a l'esquerra i la traducció a la dreta. Sempre que els textos siguin coincidents, el text ho he indicat en color blau. Si hi ha alguna divergència significativa, en canvi, ho he marcat de color vermell. L'objectiu és poder dir alguna cosa de la manera de traduir de Monteverde i certificar què hi ha i què no hi ha de l'original en la traducció. Com que som on som, i alguns som d'on som, en el cas de Castelló d'Empúries, de la veïna Castelló d'Empúries, la tria dels capítols, en aquest cas no han estat a l'atzar, com és habitual a les fantàles, sinó que he procurat que tinguin algun particular interès pel públic i que serveixin també a l'hora en aquest propòsit que demanem. Començar per començar. El primer que ens trobem, tant a l'edició de 558 com a la traducció, és la coberta. Malgrat que el primer paràgraf de la traducció és còpia literal de l'edició de May, veiem que tot seguit va per lliure i fa una presentació de la traducció en si, introduint el nom de Miguel Monterre, i allò que ocupa tant a Villanueva de la Huerga com a Saragossa. Donat que aquest text no és del traductor, sinó posterior, no hem de prestar gaire atenció a aquests càrrecs a l'hora de datar la possible tasca de Monterre, ja que podria molt ben ser que en el moment de traduir la crònica de Miguel Monterre ja no fos ni rector de l'una ni racional de l'altra. Tot seguit, la traducció obvia una sèrie d'apartats de l'edició de May que li com ja he indicat abans. Es tracta de la dedicatòria o epístola que l'editor va fer l'any 1558 i on feia referència al tòpic de la preservació de la memòria com a excusa per estampar l'obra per primer cop. No és un cas singular. Moltes obres d'aquesta època, sobretot llibres d'història, al·legaven el mateix motiu per accedir a la impressió. Sens dubte, aquest oblit s'explica per la manca d'interès que veiem tenir pel traductor aquestes primeres pàgines. Monterde devia estar molt més interessat en el text de Montaner que no pas en tot el que és el context històric de l'edició de 1558. Seguidament, l'edició transcrivia curiosament la taula de rúbriques de tots els capítols, s'allargava al llarg de 22 pàgines amb les rúbriques, tant aquestes pàgines com el pròleg del propi Ramon Montaner, en què s'iniciava el text medieval i un esquemàtic arbre genealògic del rei de la corona d'Aragó, des de Pere I fins al fons segon al liberal, tampoc apareixen en la traducció. El primer que tradueix Monterde és el capítol 1. Aquell en què Montaner feia referència a un somni en el qual se li havia encomanat la missió de deixar per escrit les seves peripècies vitals, origen de la nostra crònica. Tornarem més endavant a aquest somni i el seu veritable sentit aquí. La primera cala que he practicat correspon al capítol 124 de Montaner. Una de les grans sorts que hem tingut amb les nostres quatre grans cròniques és que en alguns moments els esdeveniments que ens expliquen se superposen, de tal manera que podem comparar els mateixos fets en diverses fonts catalanes. És el cas de tot allò relatiu a la invasió francesa de 1285, a Catalunya. De fet, els episodis que fan referència a aquest assumpte són un dels blocs centrals de la crònica, tant de Desclot, molt, com de Montaner, no tant. Seria massa llarg provar d'escatiar les causes que van originar aquella invasió. Resumint, podem dir que la missió dels catalans d'expandir-se pel Mediterrani els va dur a emparentar-se amb els hereus de la corona de Sicília, en amistats amb el Papa, i que a causa de, precisament d'això, es veure arrossegats a una lluita d'interessos que va acabar amb l'excomunió de Pere el Gran i el lliurament de les seves possessions a Carles de Valois, que era el fill d'aquest moment de Felip III de França. Per prendre en possessió, un nombrós exèrcit francès, amb piquetes de croada, es van caminar cap a Catalunya. La tradició que va propiciar que els francesos poguessin travessar els Pirineus per un pas secret, la crema de Peralada abans dels almogàvers, la tradició dels castellonins al seu rei, tots aquests episodis de sobres coneguts, i ens ha comentat ara mateix l'Enric, enfronten les versions de Desclot, que sempre ha estat tingut per més objectiu, i les de Montaner, que arrossega l'estigma de ser més fantasiós i interessat. No tornaré a analitzar-ho, perquè no és l'objectiu de la meva comunicació, però sí que he escollit un episodi circumscrit en aquest primer gran bloc narratiu per comparar original i traducció. Ens trobem just en el moment que els francesos han travessat els Pirineus i es troben acampats amb tota la força del seu immens exèrcit davant la ciutat de Peralada. Es tracta de l'episodi protagonitzat per una dona d'aquesta vila, coneguda com Mercadera, a causa del seu ofici, i de l'encontre que va tenir un cavaller francès. L'episodi és exclusiu de Montaner i és bona mostra de la seva fabulosa capacitat novel·lesca. Sigui cert o no, serveix a les mil meravelles per demostrar la qualitat, no ja dels catalans, que se sobreentenia en aspectes militars, sinó fins i tot de les catalanes, capaces elles soles de vèncer, tot anant a collir cops de l'or, els millors soldats d'Europa, que en aquest cas eren els cavallers francesos. Ara el que voldria és que es fixessin en els textos que tenen a la diapositiva, és la primera oportunitat de comprovar l'estil del traductor, Si us sembla, vostès poden anar seguint el text que tenen a l'esquerra, que és la tradició d'Anell en català, i jo aniré llegint la traducció de Monterde de la dreta. Diu això, Monterde. Diu, com una mujer prendió un caballero francés principal muy bien armado, capítulo 124. En Peralada había una mujer, que yo la conocí en la vida, llamada Madonna Mercadera, porque tenía mercadería. Mujer muy bien dispuesta y criada. Estando el ejército francés delante de Peralada, se quedó de la villa vestida como hombre y una lanza en la mano, a coger coles en un huerto suyo, con espada ceñida y un escudo en el brazo. Entrada en el huerto, sintió ruidos de campanillas. Espantada y maravillada, dejó de coger coles y acudió a donde los sentía para reconocer qué cosa era. Vino en la acequia por donde la huerta se regaba un caballero francés armado, él y el caballo, con un pectoral de campanillas, que andaba a una parte y otra sin atinar ni hallar por dónde salir. Como él la vio, acudió a un paso, e ella arrojóle la lancilla, y diole de tal golpe por la faldilla que le atravesó la pierna y la silla, y tocó con la punta al caballo. El caballo, que la sintió, herido, empinóse de tal manera que el caballero hubiera caído si no fuera atado con cadena en la silla. ¿Qué os diré? Puso ella luego mano a la espada, y acudió a otro portillo, y dio un golpe al caballo en la cara que lo turbó y echóse por la acequia adentro. Entonces comenzó ella con voces a decirle, «Caballero, muerto sois si no rendís». Y el caballero se tuvo por muerto, y arrojó el bordón que traía y rindióselo. Tomó ella el bordón y sacóle la lanza que tenía en cara en la pierna y lo llevó consigo a Peralada. Holgáronse el rey y el infante en gran manera del caso y se lo hicieron contar muchas veces. ¿Qué os diré? El caballero y las armas fueron suyos de ella, y se rescató en 200 florines de oro. De esto podéis claramente conocer que la ira de Dios estaba sobre ellos. L'altre gran bloc narratiu de la crònica de Montaner és el que té a veure amb l'expedició dels almogàvers del dia. Després de la desastrosa invasió francesa de Catalunya, desastrosa sobretot pels francesos, tot el referent a l'illa siciliana va continuar, però des d'una vessant més diplomàtica i menys bèl·lica. Al final aparent de tot aquest embolic va venir donat per la denominada Pau de Caltagallota, que es va signar l'any 1302. Entre els diversos acords del tractat s'estipulava que l'exèrcit aragonès a Sicília havia de desarmar-se. Això va ocasionar que la tropa de mercenaris catalans, coneguda com almogàvers, es quedés sense feina. Si tenim present que els almogàvers eren gent feroig, acostumada únicament a guanyar-se la vida lluitant i saquejant, és fàcil d'entendre la delicada situació que es va viure en aquests moments a la illa. De fet, el propi cap dels almogàvers, Guillem del Seran de Cartellà, decideix marxar i tornar a les seves possessions gustoses, on devia pensar que tindria més benefici que no pas vivint desvagat en terres estrangeres. Fou de resultes d'aquest fet que es va escollir com a cap de la companyia del nostre Roger de Flor, el nostre ben bé, però el mític Roger de Flor. Dic mític perquè la nostra historiografia, en especial de Ramon Montaner, s'encarregarà de destacar els trets més heroics d'aquest famós castell. Sota les ordres de Roger, doncs, la companyia rep l'encàrrec de l'emperador Andrònic II Paleòleg de defensar l'imperi bizantí de les escomeses dels turcs otomans. I és així com la companyia se'n va al dia. Després de dos anys lluitant contra els turcs, els almogàvers aconsegueixen rebutjar-los en èxit. No obstant això, la influència que han exercit ha estat tan gran que han despertat l'enveja i la preocupació dels poderosos grecs fins al punt que el fill de l'emperador va terme una conxorxa que acaba amb l'assassinat de Roger de Flor i la reacció de la companyia, que al llarg de dos anys més es dedica a devastar l'imperi que precisament havia anat a protegir. És el que es coneix com la venjança de Roger. Doncs bé, és just el moment de l'assassinat del nostre cabdill que he escollit a continuació per comparar la traducció d'original. Montaner té notables dots de novel·lista, però crec que aquest episodi, tot ell traspuant des del primer moment la honesta certesa que l'heroi s'encamina, sabent-ho, a la seva mort, és un dels més bellament escrits de tota la crònica. El tradueix així, el Verde. Diu, «Como el César fue muerto a traición en Andrinópolis, con toda su gente, y lo que después sucedió». Capítulo 215. «Hablaré ahora del César, que se aparece para partir con sus 300 caballos y 1000 infantes a Andrinópolis, por visitar al hijo mayor del emperador, Jean Miguel, a desplacer y contra voluntad de todos sus amigos y vasallos». Hizo esto él por honda bondad que poseía, con verdadero amor, y por la obligación que tenía el emperador y a sus hijos. Dábase a entender que así como poseía lealtad cumplida, que lo mismo tenían el emperador y sus hijos, siendo todos lo contrario, como adelante se probará y lo diréis. Partiéndose el César del ejército, dejó por capitán general al megaduque, don Balaguer de Entensa, y Berenguer de Rocafort por senescal del campo. De esta manera, por sus jornadas, llegó a la ciudad de Andrinópolis. Sor Miguel le salió gran trecho a recibir y le hizo gran acogimiento y fiesta. Hizo esto el traidor para poder bien reconocer la gente que traía consigo. Estando en Andrinópolis, todo fueron fiestas y regocijos que el uno al otro se hacían, señaladamente César en respecto de Sor Miguel, puesto que el otro, también, con gran disimulación, mostraba grandísimo contentamiento. De esta manera estuvieron 6 días en esta guerra. Chorriguero hizo venir a Gircón, capitán de los Alanos, y a Milip, capitán de los Turcopres, con más de 9.000 caballos. Y al séptimo día convidó Chorriguero al César, y como hubieron comido Gircón, aquel capitán de los Alanos, entró en el palacio donde estaba Chorriguero y su mujer y el César comiendo, y arrancaron las espadas y hicieron pedazos al César y cuantos allí con él estaban. Tendieron después por la ciudad, matando cuantos con el César vinieron, siendo, perdón, si no fueron, solos 3 que se metieron en la torre de la iglesia. El uno era Ramón Alquer, caballero catalán natural de Castellón de Empúries. El otro, hijo también de un caballero catalán, llamado G. Duriesa de Guillán, de Tous. El tercero, Berenguer Rudor, natural de Llobregat. Fueron combatidos en el campanil y defendiéronse de tal manera que el hijo del emperador dijo que era pecado que ellos muriesen y asegurábamos. Y solos estos escaparon. Al començament, en referir-me al suposat somni que va propiciar que Ramon Muntaner emprengués la redacció de la seva crònica, he dit que m'hi tornaria a referir després. Doncs bé, aquell després és ara. El motiu del somni en literatura és fecund. El somni és usat diverses vegades com a recurs literari. Ara bé, què s'amaga en aquests somnis literaris? No sempre és el mateix. Els que han llegit la crònica segur que recorden la quantitat de vegades que el cronista fa ús de la primera persona del singular. A diferència de l'esplot, que s'esforça a desaparèixer darrere dels relats que explica, encara que potser els ha viscut, Muntaner, en canvi, no deixa passar ocasió per fer notar que va ser protagonista o testimoni. De fet, en molts aspectes, la crònica serveix més per a reconstruir la pròpia vida del cronista que no pas la del regnat dels monarques catalans. Això no és habitual. Muntaner, fill de Joan Muntaner, que tenia un alberg a la plaça del poble, a la ferma jerarquia medieval no era ningú. I algú que no era ningú no podia escriure un llibre parlant d'ell mateix. Només es podia parlar dels fets que tenien els grans noms. Ara bé, pel que sembla, Muntaner tenia una autèntica vocació literària. Si aquesta vocació hi sumem el temperament arrogant o egocèntric que alguns estudiosos li han atribuït i que atorguen a la seva crònica aquest tot en particular, podem començar a entendre l'excusa del somni. Senzillament començar el seu text confessant que havia estat teva persona que havia encarregat de deixar constància del que havia vist en la seva llarga i extraordinària vida, el deslibrava de cap ombra d'egocentrisme, que a l'edat mitjana no s'hauria de entendre. Muntaner escriu la crònica, doncs, no pas a causa del seu ego, sinó per manament de Déu. Així l'autor és lliure d'aparèixer ben visiblement enmig dels fets, fins i tot interpel·lant directament els lectors amb els seus coneguts que us diuen. Entre altres estimes tenia Ramon Muntaner a si mateix, que al final de la crònica va incloure els capítols a propòsit d'una sèrie de consells militars que va donar el rei Jaume II per la conquesta de Sardenya i Còrsega, fruit de la seva dilatada carrera militar. Muntaner no sembla tenir cap inconvenient en afirmar que el rei va seguir una part d'aquests consells i que per això va anar arribant bé. Ara, sembla que en un parell de coses no li va eficaç i per això el seu èxit no va ser complet. En un capítol realment insòlid, el capítol 272, Muntaner fins i tot s'anima a transcriure el sermó, arribat en un català molt occitanitzat, on figuren tots aquests consells i que va fer arribar al monarca. Desgraciadament, en la traducció de Monterde no figura aquest sermó. El traductor s'ho estalvia dient que el aviso se deja de traducir perquè és difícil i fuera de uso lo que no se aconseja. És a dir, ens diu que deixa de traduir-lo perquè és difícil i està passat de moda el que s'hi explica. Sincerament, fa l'efecte de pesar més la primera porta a la segona en aquesta llacuna, i personalment em deixo creure que la causa de no haver-lo traduït al castellà és que potser Monterde desconeixia la llengua occitana, malgrat que segurament també tenia coneixements de diverses altres. I hauria estat així com hauria decidit passar a traduir just després del sermó, al final del mateix capítol 272, quan Muntaner fa una mena de resum de tot aquest escolta. La crònica de Muntaner acaba pels vols de 1327, amb l'episodi de la coronació d'Alfons el Benigne. De fet, Muntaner va morir contra aquests fets, concretament el 1336. Gràcies al que ens en diu Muntaner en el capítol 298, sabem que l'infant Pere, comte d'Empúries, tenia entre les seves virtuts l'ha de composar poesies. Malauradament no ha arribat cap fins als nostres dies, però gràcies a aquest capítol sabem que la coronació del rei Alfons, Pere va entretenir els convidats al banquet amb elegants mostres d'enginy, com ara el Cervantès, que cantat pel jugular com a set explicava al nou rei la significació de cadascun dels elements en què havia estat guarnit, el ceptre, la corona, el pom, o les cançons de l'infant que en comia en novellet, que eren cèlebres joglars, les van dedicar a cantar al públic. Ho tradueix així a Montero. Diu, com ha recibit a la corona real, estuvo aparejado en rico sitial y coser, cosido, y el rey se sentó con toda la nobleza y comenzaron las danzas y la música. Capítulo 292. Fenecida la comida, estuvo en sitial aparejado para el rey y otros para los arzobispos por el orden que estuvieron en la comida sentados. El rey, con la corona y las otras insignias reales, se levantó de la mesa y fue a ponerse en el sitial y lo sé. A sus pies y alrededor de él se sentaron nobles caballeros y ciudadanos. Asentados se fueron todos, Romaset, Blay, tanto en altavoz, delante del rey, un serventesco que el infante había compuesto en honra y alabanza del rey, diciéndole en el cantar lo que significaban la corona, el pomo y la vara o cetro, y la obligación que el rey tenía. Porque lo entendáis, quiero lo decir en suma. Si más claro y extenso lo quisierais saber, en el mismo serventesco podréis verlo. Entendió muy bien el rey la canción y lo que decía. Haciendo Dios lo pondrá en ejecución y por obra, de manera que todo el mundo quede satisfecho y contento y le dé la tal gracia. Acabado que hubo Romaset de cantar a serventesco, comenzó Comín una nueva canción, y también la compuso el infante don Pedro, y porque Comín era el más lindo cantor que había Cataluña, se la dio que la cantase. Acabada esta su canción, levantóse Novedad de Juglar, y dijo 700 coplas compuestas y robadas por el mismo infante. Todas decían se enderezaban al orden y regimiento que el rey debía poner en su casa y corte, y de los oficiales, gobernadores y ministros en la íntegra corte y en todas sus provincias. El començament d'aquesta comunicació he dit que un dels objectius seria mirar d'esbrinar els motius pels quals un aragonès com Miguel Monterde hauria volgut traduir a la nostra crònica. La veritat és que de l'anàlisi superficial que he fet ara aquí, ben poques coses se'n poden dir de manera gaire definitiva. Malgrat això m'inclino a creure, amb les dades que en tenim a dia d'avui, que la traducció de la crònica de Montaner va ser deguda sobretot a l'interès que potser aquests anys es començava a despertar entre els aficionats de la història, sobretot de l'antiga corona d'Aragó. Jaume el Conqueridor, Pere el Gran, són elements claus en el moviment de reivindicació a l'edat moderna de l'antic imperi aragonès al Mediterrani. Pensem a més que aquests anys el cèlebre historiador aragonès que era molt curit ja estaven llestint els seus anades. Quan a la qualitat de la traducció, més enllà d'un parell d'oblits interessats que he provat de justificar, és cert, tal i qual punt de les notícies que ja en teníem, que es tracta d'una traducció literal. Comparada amb la posterior traducció de Desclot, en aquesta de Monterde no sigueu cap intenció política oculta en el mode de traduir, la qual cosa em porta a pensar que podria haver estat únicament l'interès de la narració històrica, el que va moure el traductor. En qualsevol cas, caldria estudiar molt més la figura del traductor per tenir unes conclusions bastant més definitives. Va traduir altres cròniques, quins llibres contenia la seva biblioteca, i esclar, mirar d'esbrinar també què hi feia Olivares en possessió d'aquesta traducció, dada realment intrigada. Queden moltes preguntes pendents de resposta. De fet, la intenció d'aquesta comunicació no era pas contestar-les totes, sinó únicament plantejar-les. En cas d'això, seria fet. Moltes gràcies.